Bon dia i benvinguts en aquest programa. Aquest és el darrer programa de la temporada i avui farem la reposició d'un programa que pel seu interès considerem que val la pena tornar-lo a posar en antena. Aquest és un programa que parla sobre els additius en els aliments i com que és una cosa bastant generalitzada i que pot perjudicar bastant la nostra salut, pensem que val la pena doncs, de reflexionar-hi i de tenir coneixements de què és el que ens mengem, de què és el que ens pot perjudicar. Ho farem amb l'Àngel Pereira, que és naturòpata i és bastant coneixedor d'aquest tema. Així doncs, us deixem amb l'Àngel Pereira i els additius en els aliments. Bon dia i benvinguts a aquest programa. El tema que tractarem avui són els additius alimentaris. Per què es posen tants additius als productes alimentaris? Quins efectes tenen a la nostra salut i en el medi ambient, etc.
Moltes vegades hem sentit dir o hem llegit que els additius alimentaris poden tenir efectes perjudicials per a la salut. Uns poden ser immediats, com poden ser les al·lèrgies, quan ingerim un producte que porta algun additiu determinat, o a més llarg termini, produint alguna malaltia com el càncer. Què són els additius alimentaris? Des de quan es posen additius als aliments? Quins d'aquests additius poden ser perjudicials per a la nostra salut?
De tot això en parlarem amb Àngel Pereira, naturòpata que fa xerrades i participa a diversos mitjans de comunicació per sensibilitzar la població sobre la importància a l'alimentació, a la nostra salut i la del planeta. Ens podries dir què s'entén per additius alimentaris?
Sí, doncs mira, per additius alimentaris, la denominació fàcil i entesa que hi ha, se'n diuen substàncies que sense constituir per si mateixes un aliment ni posseir cap valor nutritiu s'afegeixen intencionadament als aliments i begudes en quantitats mínimes amb l'objectiu de modificar els caràcters organolèptics o facilitar o millorar el seu procés d'elaboració o conservació. Aquesta és la definició que es fa amb un real decret on es diu què són els additius, així mateix. Llavors, encara que tots aquests productes estigui obligat per llei d'explicar-los a les etiquetes per informar el consumidor de què està ingerint, sembla que l'objectiu, almenys des del meu punt de vista, de fabricant sigui l'amagar-los. De fet, sempre hem de mirar amb lletres petitones, hem de buscar darrere el tap, hem de buscar a puestos, aviam quines denominacions tenen, també ens els amaguen moltes vegades amb claus, amb números i lletres, que perquè siguin una miqueta inintel·ligibles, i llavors d'alguna manera o altra, si fossin coses realment innocues, doncs jo crec que s'explicitarien d'una altra manera.
I és veritat que també amb un cert percentatge no és necessari declarar-los?
Bueno, en realitat, per llei estaven obligats a posar exactament el que hi ha. Això de llei és. Aquí el que passa és que la innocuïtat o no innocuïtat del producte en si ve condicionada per dues coses. Una, per les possibles ingerències que poden tenir amb altres tipus de conservants o de productes, així és que un element sol, possiblement, amb dosis baixes, doncs no pot ser, diguem-ne, tòxic. Però barrejat amb d'altres, sí. I aquestes barreges, o inclús tenir en compte, per exemple, que es poden barrejar amb gent que pren medicació, per exemple. Tots aquests tipus de barreges no els tenen controlades. Mm-hmm. Aquí és on pot haver-hi el problema. I per altra banda, també, hi ha el tema de la quantitat que en podem prendre. N'hi ha moltes vegades sempre ens diuen no, si és que això són dosis tan petites que no fan res. Sí. Però és que no tenim en compte que moltes vegades aquestes dosis són acumulatives. o sigui, el cos no les dissipa, sinó que d'alguna manera o altra en fa, les assumeix i se les queda. Mm. I arriba un moment que sí que per quantitat poden ser problemàtiques.
Mm. O a llarg termini, no?
Exactament. Mm. Això és, eh? Vull dir que en quantitats petitones, doncs en principi no passa res, però el cos no les depura, no les elimina i en va fent dipòsits i llavors sí que arriba un moment de que una suma de quantitats petites doncs, pot provocar problemes.
Sí. I quins són els additius que es troben més habitualment en els aliments?
Doncs els additius, mira, podríem dir, per exemple, fem una llista així d'additius més o menys amb finalitats, quines finalitats tenen. Jo en el seu dia vaig intentar fer una llista d'additius classificats pel còdic i pel nom del producte i pel grau de la iniquitat o perillositat, i al final, a la vista de les nombroses quantitats de substàncies que hi ha, vaig dir, pues, bueno, és interessant d'eliminar-los i de prendre'n com menys possibles, sí. Perquè sí que és veritat que n'hi ha alguns que tenen origen més natural i són innocus, però si diem que, per exemple, podríem definir els diferents com, per exemple, aquí també podríem indicar que el número primer de la nomenclatura ja ens diu què és el producte. Si, per exemple, és un semi-algú, si hi ha un 1 a davant, ens determina que és un colorant. Si és un 200 i pico, doncs ens determinarà que és un conservant. Uh-huh. Si hi ha un 3, aquí estan encabits els antioxidants, els acidificants i els reguladors del pH. Uh-huh. Si hi ha un 4, estem parlant d'emulsionants, estabilitzants, espessidors i edulcorants. Si hi ha un 5, són acidificants i antiaglomerants, i si hi ha un 6, són potenciadors de sucs. O sigui, com veus, aquí hi ha un còctel important de productes afegits amb un aliment.
Sí, sí, sorprenent.
I per què creus que se'n fa tant abús dels additius? O realment no se'n fa tant abús? No sé, sí, com ho veus?
Sí, se n'en fa abús perquè aquí realment estem entrant en canviar les propietats dels aliments, en quant a, sobretot, mira, per exemple, el paradigma dels paradigmes són els edulcorants, els colorants. Els colorants són additius que s'utilitzen per donar color i emboniquir l'aliment o les seves superfícies. I aquí són l'exemple perfecte de l'additiu inútil. Dius, per què hem de colorir una cosa així? En principi no li donem cap valor ni li donem res, senzillament fem que per la vista doncs, bueno, sigui més atractiu. Què passa aquí? Que l'alimentació últimament s'ha tornat, ja no, els fabricants de l'alimentació ja no fabriquen aliments, fabriquen productes en quan es dediquen a negoci pur i dur, a vendre com més millor. I aquí és on entra tot aquest món. Sí? Perquè quan s'entra en competència d'alguna manera o altra a buscar producte barat, doncs, més maco, més atractiu, a baix cost, doncs, aquí és on comencen a introduir-s'hi totes aquestes coses. Mm. Per aquí és on va el tema. Si busquem alimentació més natural, si busquem, ja no parlem dels aliments ecològics, tot això va disminuint. La guerra és aquesta, crec.
Però hi ha possibilitats per un de distingir bé quin producte és menys o més carregat amb additius?
Sí, de fet podríem establir una regla de tres directa en quant a aliments més industrialitzats, aliments més refinats, aliments més precuinats, més el que avui en dia se'n va, el fast food, aquesta cosa ràpida, tot això està farcit de tots aquests productes. Per aquí va. La relació, jo diria que la regla de tres aquesta directa, aliments més processats, més industrialitzats, hi ha més producte d'aquest tipus.
Sí, sí, sí.
Jo podríem veure-ho per aquí.
I creus que, en general, la població, els consumidors, estem prou informats
Jo crec,
poden ser perjudicials o no, i de quins additius, perquè sí que estan en les etiquetes surt,
sí.
Com deies tu, amb lletra molt petita,
sí.
però com que surt això amb uns codis, no se sap massa, no? Quin tipus?
No, no se sap, la veritat és que no se sap. Estem parlant de alguns que són innocus, que no tenen toxicitat, que generalment s'obtenen de productes així, extractes de plantes. Aquí hi ha alguns colorants, com per exemple l'ECN, que és la curcumina. Aquesta ve de la cúrcuma, s'obté encara que sintèticament, però bueno, la toxicitat en aquest cas doncs, no en té cap. Però llavors ja anem a parar, per exemple, hi ha productes de síntesi, com jo que sé, ara aquí, per exemple, davant estic llegint un L5, per exemple, que és un color groguenc, que es fa servir bastant amb tot el que és pasteleria i geladeria, i aquí doncs, ja entrem dintre el problema de que és possible que provoqui al·lèrgies. I a més, si es barreja amb analgèsics, doncs, també encara és més perillós. Llavors, quan agafem un llistat de productes i busquem informació referent a quins són més interessants o altres, o si n'hi ha alguns que són més perillosos que altres, veiem que la majoria, doncs, bueno, hi ha, podríem dir un 80-20. Jo sempre aquesta relació la faig, 80 de perillosos i 20 d'innocus. Llavors, doncs, bueno, en principi, l'interessant és intentar d'evitar-los. Però què passa? Digues.
No, ara, és que ara estava pensant, amb aquests codis que posen, no hi ha algun número que pugui identificar els que són més perillosos o menys. Per exemple, no sé, amb els ous mateix, no? Que hi ha el zero, que és un ou ecològic, l'1, que és un ou amb gallines. Vull dir que cada número t'indica el sac que és aquell ou, no? O el que és més natural. I en aquest cas, amb els additius, no hi és, això, doncs?
No, en aquest cas, el grau de toxicitat no... O sigui, el codi que s'utilitza, bàsicament, generalment, ara hi ha la E, que generalment són E100, E200, E300, E400. La E ens determina que és un element que està autoritzat dintre la Comunitat Econòmica Europea. Abans funcionaven algunes ACs, abans, que eren productes que només estaven autoritzats aquí a Espanya, però això ara, a l'entrar ja de ple dintre la Comunitat Europea, doncs, això ja s'ha dilucidat i estem bàsicament parlant d'ES. I llavors ja et dic, les nomenclatures del primer codi, el que ens diuen és quin tipus d'element és, no ens diuen res més. Graus de toxicitat en aquí, si algú li interessa, ha de buscar bibliografia i s'hi ha de barrejar. No ens expliquen res més.
I com es regula la utilització dels additius dins la UE i fora? O sigui, poden arribar aliments que portin additius de fora de la UE que encara estan més... que són més dubtosos encara que els d'aquí? O...
Sí, bueno, en teoria jo crec que tots els articles que arriben, inclús que siguin de mercats de fora, han de passar per uns controls d'aquí. Si no, fixa't que encara que hi ha coses que estan fabricades ara per dir alguna cosa com sol passar molt a la Xina, doncs llavors hi han de portar un codi de CE que és que representa que han estat almenys observats o regulats per aquí. Vull dir que, en definitiva, el que arriba aquí, encara que sigui de fora, ha de complir les normes bàsiques que aquí tenim.
I els additius que estan autoritzats a la UE, per exemple... L'altre dia, mirant amb la Dolors a l'internet, vam trobar que la no sé què, de seguretat alimentària va constatar que l'espartamo no era tan dolent. Això com s'ha d'entendre? Perquè jo havia rebut fins ara altres informacions. Llavors,
el que passa és que aquí hem de partir de la premissa de que tot el que està escrit... Aquí hem de ser molt crítics. Inclús, tampoc es divulga i tampoc es diu, però hi ha moltes coses científiques que s'han fet, doncs, bueno, diguem-ne, pagant. De dir, mira, certifica'm que això doncs, no és tan dolent, o intenta muntar-te algun estudi i busca doncs, que això... no sigui... Aquí estem parlant d'interessos.
O sigui que no hi ha estudis d'un cert temps com en el cas dels medicaments.
Exacte. I aquí sí que bàsicament hem de tenir en compte que el món dels additius, i ja estem parlant dels additius, però també podríem parlar de tot el que són els herbicides, els plaguicides, els pesticides i tot això, que també d'alguna manera o altra ens arriben a través dels aliments. Tot aquest mercat mou mils i mils i mils i mils de milions. Llavors, doncs, el tema va per aquí. I han dit que hi ha molts científics inclús, vull dir que, bueno, s'han arribat a vendre, és així, s'ha de dir, es pot dir, vull dir, tranquil·lament. Certifiquen coses que, bueno, d'alguna manera o altra ho argumenten o fan els seus estudis tendenciosos i, pues, a l'espartam, que tu dius, pues, per una banda sí que és veritat que d'alguna manera o altra fa temps que se'n parla i que, bueno, hi ha una possibilitat de que tingui una possible origen cancerigen, i en canvi, pues, bueno, de tant en tant surt alguna perla d'aquestes que diu que no, que això no passa res i que és inocu i que ens ho podem prendre tranquil·lament.
Sí, sí. I creus que pot tenir també algunes conseqüències el fet d'utilitzar tants additius sobre el medi ambient?
Sí, bueno, evidentment, cada vegada és que, diguem, si ara estadístiques no en tinc. El que sí que és veritat és que la fabricació d'additius cada vegada va creixent i cada vegada és més. Llavors, tots aquests productes que d'alguna manera o altra s'utilitzen, d'alguna manera o altra també arriben una altra vegada al medi ambient. Tot això, a petites quantitats, tornem a estar el mateix. Podríem dir que el medi ambient, podríem dir que la Terra també és un cos com nosaltres. I el tema també, doncs, bueno, a petites dosis no passa res, però quan hi ha una pila de petites dosis, doncs es provoca un problema. I llavors això s'ha de netejar. Jo crec que per aquí ve el tema.
I qui ens podries dir quins additius són els que hauríem d'evitar de ser possible?
Sí, jo és el que us he comentat abans. Jo aquí podríem, ara estaríem, jo què sé, 10 minuts igual anomenant que si l'S23, que si l'S26, que si l'S27, que si l'S28, coses perillós i s'ha de desconfiar. Jo, vale. En general, diria que ja no és per la quantitat, sinó que n'hi ha possiblement que són més perillosos. Però jo, per exemple, un dels que a mi particularment em neguitegen més, doncs és el glutamant monosòdic, per exemple, l'E621. L'E621 és un potenciador de sabor.
I ho trobem a molts llocs?
Això ho trobem a, doncs jo en dic porqueries, però tot el que són aliments d'aquests embossats, que porten ganxitos, que porten fosetes d'aquestes de blat de moro, tu no t'ha passat mai que has agafat una bosseta d'aquestes i comences a menjar i no pararies?
Sí.
Doncs d'alguna manera o altra, això és un activador neuronal que fa que vingui gana, així, senzillament. I aquí s'estan fent estudis pues, relacionats, per exemple, amb l'impacte que hi ha amb l'obesitat infantil. Sí. Són coses que, en principi, bueno, pues, ningú en parla, però, en canvi, el glutamant monosòdic, pues, ja et dic, si ens hi fixem i d'alguna manera o altra ara intentem, ara que s'ha dit i els oients ho poden mirar, si s'hi fixen en molts, molts llocs hi és. I bàsicament és això, és un potenciador de sabor, que d'alguna manera o altra excita les neurones i fa que no tinguem límit de gana i mengem, i aquí provoca problemes importants. Pues jo aquest, per exemple, el tindria com a un referent de, bueno, intentar evitar-lo.
Sí.
Pues molt bé, moltes gràcies, se'ns ha exhaurit el temps i pensem que, bueno, has dit coses molt interessants i que la veritat cal tenir en compte.
Molt bé.
T'agraïm que hagis acceptat la nostra invitació, ens hagis donat tota aquesta informació i esperem, doncs, que els nostres oients també hagin gaudit d'aquesta estona i hagin pres nota de tot el que ens has anat dient. Exacte. Moltes gràcies, Àngel.
Pues gràcies.
Moltes
gràcies. I quedo a la vostra disposició per si alguna vegada podem fer alguna cosa més.
Molt bé, doncs. T'ho agraïm.
Gràcies.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que us ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana i unes bones vacances d'estiu. Esperem tornar a estar amb vosaltres el mes de setembre o primers d'octubre, depèn de com vagi la programació. Bon estiu!